RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Jonathan i el seu futur marit volien anar de lluna de mel al setembre a Costa Rica i a la Riviera Maya, però no podrà ser. La Verònica i el Sergi estaven pagant des de principis d'any un viatge a Kènia, que tampoc no faran, com tampoc podrà disfrutar el seu viatge especial la filla de la Sara pel seu 18è cumpleaños. I és que no tenen contractats ni vols, ni hotels, ni tenen la documentació, tot i que ho han pagat. Són alguns exemples, però n'hi ha un centenar d'afectats per una possible estafa d'una agència de viatges de Vilanova i la Geltrú i que està investigant els Mossos d'Esquadra. L'agència va tancar la setmana passada. L'Arlet Sorinyac ha parlat amb l'advocat dels afectats, que es volen constituir en una plataforma per defensar els seus interessos. Arlet.
Aquesta possible estafa vacacional comptaria amb més de 60.000 euros dels clients que van pagar i que es van trobar en molts casos sense vols i sense hotels. De fet, molts només tenien un albarà fet a mà i la confiança de la gent del poble amb la persona responsable de l'agència feia que amb això ja n'hi hagués prou. Eric Ventura, l'advocat dels afectats, ens explica quina ha estat la situació.
Muchos son, pago una reserva, desaparece la agencia, pido la devolución de la reserva, no me contestan. Y otros son, pago todo el viaje, no tengo nada, llamo por teléfono para ver si puedo obtener algo de la agencia no me lo pasa. Otros son, tengo un identificador, llamo, me dicen que el viaje fue reservado y cancelado. Otros llaman y no hay vuelos.
Ara que ha passat tot això, la gent recorda com l'agència estava tenint un comportament estrany abans de que deixessin de respondre les trucades i tanquessin la persiana ja fa més de dues setmanes.
Estaba trabajando a horas concertadas muy concretas y normalmente para recibir los pagos. Estaba trabajando a media persiana. Estaba trabajando con la luz apagada. En las agencias de viajes si tienen algo es que tienen que ser muy abiertas para que la gente pueda entrar y además muchas personas estaban encontrando en situaciones extrañas como cancelaciones de viajes por overbooking que se les anunciaban con días de antelación. El overbooking es una situación que te sueles encontrar cuando llegas al aeropuerto, no tres días antes.
Quines són les mesures que es poden prendre a part de la inhabilitació per exercir aquesta professió o els càrrecs penals?
La gente antes de incluso venir al despacho ya se ha ido a Mossos d'Esquadra y ha llegado, por lo cual la vía penal ya está abierta. Es decir, ahí hay una vía de investigación que iniciará Mossos y esto pasará a juzgado. En este caso seguramente habrá una estafa o una apropiación indebida. También veremos cuántas personas hay asociadas a la causa. Sabemos si el dinero desaparece, si el dinero se transfería a otra cuenta, por lo cual ya había un colaborador por allá.
Ara només falta esperar a veure què amaga tota aquesta situació, després de que més de 100 persones s'hagin quedat sense vacances, tot i haver-les pagat.
I el que pot ser complicat és precisament el retorn de les vacances a Barcelona, perquè els taxistes planegen bloquejar tots els accessos a la capital catalana en l'operació retorn de les vacances d'estiu. Això vol dir bloquejar el port, l'aeroport i les principals artèries de la ciutat entre l'1 i el 4 de setembre. És l'acció que planeja dur a terme Elite Taxi en protesta per la sanció de gairebé 123.000 euros que els ha imposat el Tribunal Català de Defensa de la Competència per fer boicot a Uber i altres plataformes de mobilitat. Ho avança el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.
A esta le vamos a llamar Operación Candado porque vamos a colapsar todas las rondas, el nudo de la Trinidad, el nudo del Llobregat, las entradas y salidas del aeropuerto. Dejaremos un carril de emergencia porque lo que está haciendo el Tribunal de Orden Público, ya le llamamos así, de la Gestaco, es, bueno, pues coartar nuestra libertad de expresión y intentar censurarnos con una multa pues que puede arruinar a cualquiera.
I ens quedem a Barcelona, on el racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia tornen a ser els principals motius de discriminació. Són algunes de les dades que recull l'Observatori de les Discriminacions que ha fet públic avui l'Ajuntament de Barcelona. L'any passat es van registrar 631 situacions de discriminació a la ciutat, un 20% més que l'any anterior. Ha repassat aquest estudi l'Andrea Gavarró.
A més, el principal grup responsable d'aquestes discriminacions ha estat les entitats privades, alhora que és el motiu que més intersecciona amb altres discriminacions com salut, aporofòbia, gènere i religió. La presència de discriminació per racisme i xenofòbia, tant a l'espai privat com al públic, evidencia com està arrelat aquest problema en la societat. La directora de Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Anabel Rodríguez, ha exposat que durant l'any 2022 s'han triplicat els casos de discriminació per motius de salut, arribant a 120 situacions, sobretot les relacionades amb salut mental i diagnòstics de VIH.
La novetat d'enguany és que la salut s'ha en el 2022 s'ha convertit en el tercer motiu de discriminació perquè s'ha incrementat molt el registre de situacions.
Durant l'any passat van registrar-se fins a 631 situacions de discriminació a Barcelona, el que suposa un augment del 20% respecte a l'any anterior, tot i que aquesta xifra no il·lustra la totalitat de casos, ja que la infradenúncia és encara molt present en aquestes situacions. Així ho manifesta Anabel Rodríguez.
I que mostra, com s'ha indicat, un grau elevadíssim d'infradenúncia en general i d'infradenúncia formal. Com a dada, destaquem que només el 5,6% de persones afectades per discriminació comuniquen la situació a una entitat social, a l'administració, a la policia o al jutjat.
Si parem l'atenció en quins són els agents discriminats, segons les dades recollides l'any 2022, els homes denuncien en molta més mesura que les dones les situacions de discriminació que pateixen. Pel que fa a l'edat, el 75,1% de les persones que han denunciat una situació de discriminació es troben en les franges de 25 a 39 anys i dels 40 als 64. Es comprova que encara persisteix més infradenúncia en les persones de més de 65 anys, un fet que, segons Rodríguez, és preocupant. El primer gran obstacle que dificulta la pròpia identificació de les vulneracions és l'estigma social, la por a denunciar, la normalització de les vulneracions i la desconfiança i exposició pública. A més, segons l'informe, durant el procés judicial, la dificultat principal és accedir a la justícia gratuïta i a l'advocacia d'ofici i fer front a les contradenúncies i a la resolució final.
Doncs ja que parlem de l'àmbit judicial, l'exfutbolista brasiler del Barça, Dani Alves, s'ha mostrat avui en desacord i contrariat pel relat dels fets que la jutgessa del cas de violació ha escrit en la interlocutòria de final de la instrucció. Segons ell, els fets relatats no s'ajusten a la realitat del que va passar al lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona la nit del 31 de desembre passat. No obstant, i per tal d'agilitzar el procés i celebrar el judici a l'Audiència de Barcelona el més aviat possible, ha dit que no recorrerà la interlocutòria de processament, cosa que farà que esdevingui ferma. Així ho explicava el seu advocat, Cristóbal Martell.
Desde luego, Daniel Alves está contrariado con el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. No está de acuerdo. No está de acuerdo con él y así lo ha manifestado. También ha manifestado que no recurrirá en su deseo de agilizar el proceso.
I aquests dies hem conegut que les dades de natalitat continuen baixant, però en paral·lel l'esperança de vida a Espanya augmenta i aquest any s'arribarà als 87 anys per les dones i gairebé als 82 pels homes. Això provoca un augment considerable de l'anomenada població sènior. Sergi Tor.
Sí, en 9 anys la previsió a Espanya és que visquin 19,7 milions de persones majors de 64 anys. En 15 anys, unes 23,3 milions de persones seran majors de 50 anys. Per tant, una població majoritària en portes de la jubilació laboral i la majoria activa. Es pot permetre una societat aparcar a 20 milions de persones? Manel Domínguez, autor del llibre Sènior, la vida que no cessa, ha estat a Herrera en COPE Catalunya i aposta per la economia de la longevitat, que es tracta de posar en valor la capacitat d'estalvi, inversió i consum d'aquest sector de la població que disposarà del major poder adquisitiu.
S'ha duplicat les persones de 50 anys. Comencen a estar en línia. És una novetat. La veritat que ara, en els darrers 2 anys, s'estan començant a donar compte que el servei d'una persona gran, que l'experiència d'una persona gran no es pot llançar de cap de les maneres a la brossa.
La visió més pessimista és el manteniment del sistema de pensions actuals, tot i que molts experts en envelliment aposten per revitalitzar l'economia a través de la capacitat econòmica de les persones grans. Aquesta seria la millor opció pels 20 milions de persones que a Espanya s'aproximen a aquesta edat sènior. Per cert, avui la pensió mitjana a Espanya és de 1.193 euros.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Temps ja per fer un abans de l'actualitat esportiva. Edu Badia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A les 3 i 25 minuts escoltarem a un Xavi molt decebut amb Dembélé per la seva marxa al PSG. El Barça ja està tornant als Estats Units després de guanyar per 1-0 el Milan en l'últim amistós de la gira amb gol d'Ansu Fati. Amistós avui també del Girona davant el campió italià, el Nàpols. I farem una mica de Cope Mercato, de com estan els equips de primera divisió a 9 dies de que comenci la Lliga.
Moltes gràcies, Edu. Nosaltres ho deixem aquí. Més informació tot seguit a migdia Cope. Que passis una molt bona tarda.